Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb els titulars. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
El tinent d'alcaldia de règim intern ha donat detalls sobre l'ordre judicial que ha obligat el consistori a penjar la bandera espanyola a l'Ajuntament. Es va col·locar ahir, però, en un pal al balcó lateral darrere de la senyera i la bandera europea i, per tant, poc visible des de la plaça.
Jordi Sitjà ha exposat que hi ha un ordre en ferm d'execució d'una sentència sobre la qual hi ha un recurs en procés. Nega, per tant, que la col·locació de l'espanyola sigui en resposta a l'acció de querella per la independència que la vigília de Sant Jordi i de nit va penjar la senyera al pal oficial del balcó principal. No hi onejava des de feia 6 anys.
Doncs avui ens acompanya a l'Info Migdia el portaveu de la territorial local de l'ANC, Xavier Pons. Domènec, aquí li traslladarem la resposta desitjant una de les darreres peticions que han fet. Més coses avui. És 26 d'abril, és el Dia Mundial de Conscienciació envers el soroll.
Sota lema Silenci, si us plau, Catalunya realitza una campanya per conscienciar sobre el soroll i els seus efectes negatius sobre la salut. La campanya, que per primera vegada es fa al llarg d'una setmana i està liderada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, compta amb el suport també de prop d'una trentena d'entitats, associacions i ajuntaments.
La temporada de carxofes encara a la recta final amb preus més baixos.
El preu de venda de les carxofes s'ha rebaixat lleugerament aquests darrers dies, coincidint, per tant, amb el final de la campanya de producció. Ho hem anat a preguntar al Mercat Municipal de Calilla, on es ven verdura de conreu propi i, per tant, de quilòmetre zero. En aquest sentit, no es veuen afectats per la situació que sí han denunciat els pagesos de les Terres de l'Ebre.
I aquest cap de setmana, el dia 29 i 30 d'abril, se celebra a Tàrrega una trobada d'escoltes a nivell català.
És la Jamborinada. Hi haurà presència calallenca i serà una trobada amb més de 13.000 escoltes d'arreu del país. S'espera que sigui la més gran mai feta a Catalunya.
Comencem. El tinent d'alcaldia de règim intern i actuant de portaveu del govern municipal ha explicat que la decisió de col·locar la bandera espanyola en un balcó lateral de l'Ajuntament feia setmanes que s'estava preparant en compliment d'un ordre judicial. Jordi Sitjà ha exposat que el jutjat contenciós administratiu número 3 de Barcelona ha dictat l'ordre d'execució de la sentència que obliga el consistori a hissar-la, que la van rebre a finals de l'any passat i que és en ferm i nega que sigui en resposta a l'acció de dissabte a la nit de l'ANC Calilla per la independència. Sitjà diu fins i tot que se senten identificats amb el gest i lamenta que en les últimes hores s'estigui posant de relleu la divisió de l'independentisme local.
Doncs anem a PAMS. El tinent alcaldia de règim intern ha informat a Ràdio Calella Televisió que el desembre passat es va rebre l'ordre d'execució de la sentència pel fet de no tenir la bandera espanyola penjada al balcó de l'Ajuntament. És un procés iniciat l'any 2013 arran de la denúncia presentada per la delegació del govern espanyol a Catalunya davant la informació facilitada en aquest cas pels qui eren regidors del grup municipal del Partit Popular. Jordi Sitjà exposa que l'ordre és en ferm i que se li ha donat compliment ara, tot i haver provat de buscar fórmules legals per evitar-ho.
Arriba el que seria la ordre d'execució provisional de la sentència. Nosaltres ens havíem oposat a aquesta ordre d'execució provisional que va arribar primer al novembre, ens hi vam oposar, però el jutjat contenciós administratiu diu que no és motiu de suspensió la nostra posició i que, per tant, hem d'executar la sentència, tot i que nosaltres vam posar un recurs que continuarà caminant, però l'execució de la sentència és ferma i, per tant, hem de col·locar la bandera espanyola al balcó.
Assegura que feia setmanes que estava prevista la col·locació de la bandera espanyola i que en cap cas doncs s'ha actuat a partir de l'acció de l'ANC Calella per la independència i la plataforma Calella decideix independència de penjar la senyera al pal del balcó principal. Entén Sitjà que s'està executant correctament l'ordre, tot i que la bandera espanyola està ubicada en un dels laterals, poc visible, i amb la senyera i l'europea al davant.
No ho entenc així, perquè inclús tot el que és aquest tema de suport on s'ha col·locat, tot això ja s'havia demanat i era un tema que estava decidit feia uns dies. Buscant una fórmula o altra, nosaltres hem entès que aquesta era bona.
Des del govern municipal es recalca que altres ajuntaments catalans, sense anar més lluny d'aquí del Maresme, han actuat de la mateixa manera. Posa d'exemple el Masnou, Tallà, Tiana o Arenys de Munt, bastió de l'independentisme català. Amb tot, assegura que Calella ha estat sempre en el focus de la persecució judicial contra el procés per qui n'és l'alcaldessa.
A més d'alcaldessa, doncs és parlamentària de Junts pel Sí, que s'ha significat sempre en funció d'aquesta ferma voluntat cap a la independència i que ara, a més, doncs l'han fet responsable de gestionar la campanya pel Sí, justament pel Sí del referèndum dins del PDeCAT. I, home, evidentment que cada ajuntament té la seva problemàtica, però que en aquest cas la figura de la Montserrat Candini doncs, està en el focus i tant que ho està, n'estem convençudíssims.
En declaracions a Ràdio Calella Televisió, el tinent d'alcaldia de règim intern lamenta que la col·locació de la bandera espanyola per imperatiu legal estigui causant la divisió de l'independentisme, especialment evident ha estat aquestes últimes hores a les xarxes socials. Si ja creu que darrere les crítiques rebudes i posant-hi noms hi ha interessos polítics.
Ara com a representant del PDeCAT, potser també que expliquem que dintre Calella per la Independència, en aquest cas qui s'està movent principalment, que és en Josep Barri, conegut pel sobrenom de Vilapou a les xarxes, i probablement també en Xavier Pons Domènech, no? Home, que són l'1 i el 2 d'un grup entès per Calella, que ha sigut un clar opositor del govern de l'Ajuntament i que en dos conteses s'ha presentat a les eleccions sense tenir representació municipal i que probablement també això els condiciona.
I preguntat sobre si es substituirà la senyera que uneix al mig de la plaça de l'Ajuntament per una estelada, tal i com demanaven Calella per la Independència i la plataforma Calella decideix independència, si ja ha respost que d'aquesta qüestió encara no se n'ha parlat en el si del govern municipal, tampoc ha dit tenir constància que agents de la policia local passessin per davant el consistori en el moment que els membres del col·lectiu independentista penjaven la senyera.
Xavier Pons Domènech, portaveu de l'ANC Calella per la Independència. Benvingut a l'Info Migdia.
Moltes gràcies, bon dia.
Com està l'independentisme local a hores d'ara?
Jo crec que no està dividit. Sí que m'han sorprès moltíssim les darreres declaracions a l'últim tall del regidor Sitjà, en què es barregen les coses, en què es parla d'una publicació a nivell personal de Facebook, que precisament doncs, les va fer en Josep Barri, Vilapou a les xarxes, les va fer a títol personal, sense dir res d'Entesa, ni anomenar Entesa, ni Calella per la Independència, ni anomenar res de res. De fet, Entesa per Calella fa com 2 anys des que es va presentar les darreres eleccions, que les xarxes no ha tornat a dir res més, després dels agraïments pels vots de la gent que els van votar, i em sorprèn ara que tinguin pilotes fora d'aquesta manera. M'agradaria més agafar-me amb les primeres paraules que ha dit el senyor Sitjan quan a que se senten identificats amb la nostra acció que vam fer el diumenge a la matinada, que no pas amb aquestes darreres, que la veritat que a mi m'han sorprès molt i que quan m'heu trucat vosaltres per demanar doncs, fer una entrevista en primera instància us he dit que no, perquè el nostre posicionament encara com a assemblea no l'hem fet en quant a la posada en escena de la bandera espanyola, ja us ho he explicat reiteradament des de que es va penjar, però clar, el dir-me que ens anomenava en Josep Barri i a mi personalment a títol individual, doncs he accedit a fer aquesta entrevista perquè crec que no pertoca barrejar les coses i intentaré, tot i que és una mica complicat i no és el meu tarannà doncs fer aquest tipus de coses i no sóc polític i no vull entrar en aquesta mena de jocs, doncs m'ha sorprès molt, la veritat, i ara sentint el tall doncs encara més. I quan m'heu trucat, doncs de seguida m'he posat en contacte també amb l'alcaldessa perquè volia saber a veure si ella estava al corrent de les declaracions del seu regidor i privadament doncs hem parlat i finalment m'ha dit que segurament eren en resposta en aquesta publicació del senyor Barri Vilapou doncs en les xarxes socials, no? I llavors doncs he acabat d'entendre tot el rotllo aquest, el mal rotllo que s'ha creat, que no entenc com poden barrejar naps i cols i que bé, jo vinc a parlar per deixar en evidència de que una cosa no té res a veure amb l'altra i que em sembla, i ho hem parlat amb tots els companys abans de que jo vingués aquí, una falta de respecte a la territorial de l'Assemblea a Calella, perquè l'Assemblea Territorial de Calella no és Josep Barri, no és Xavier Pons Domènech. Ens reunim setmanalment entre 15 i 20 persones, som l'assemblea que treballa en aquestes 15-20 persones entre tots, i entre tots ho fem tot, entre tots ho decidim tot, i com per exemple aquesta acció que vam fer, doncs ja feia mesos que estava preparada i ideada, i la fem entre tots, i barrejar qüestions polítiques de partits, quan a més, ja us dic que entesa per Calella en les xarxes socials fa 2 anys que no diu res, i quan a més és que no entenc aquest joc d'aprofitar la ràdio per fer esmena a una cosa que s'ha dit privadament en les xarxes socials. La gent que ens escolta per la ràdio, segurament molta d'aquesta gent no té Facebook i no pot saber del que parlem, i llavors doncs totes aquestes coses em saben molt greu, i jo insistiré en que no estem dividits. I a títol personal, per exemple, durant aquests dies, quan algun membre d'algun altre partit volia treure rèdit polític o simplement una opinió personal, perquè ho feia des del seu mur, posant-se doncs amb el gest de que no s'havia posat durant aquests darrers anys la senyera mai en el balcó, o ara darrerament amb el tema de la bandera espanyola, doncs jo, si ho revisen aquesta gent que es dedica a revisar per part del PDeCAT doncs les xarxes socials, com a Xavier Pons Domènech, veuran que jo he fet comentaris molt transversals en aquesta gent dient: no aprofiteu aquests moments per fer política, perquè vull dir, la senyera ja fa molts anys que no hi és, i l'oposició tampoc n'havia dit mai res. Llavors que ens tractin doncs de, bueno, intentar barrejar aquestes coses, ens sap molt, molt, molt de greu, i crec que és una falta de respecte a la gent que treballa dins de la territorial de Calella. Això per una banda. I llavors, si voleu, entrem doncs...
Doncs ja entrem en el fet que el govern municipal hagi finalment col·locat la bandera espanyola, tot i que sí que aclarim que és en un balcó lateral, al darrere de la senyera, en un pal dret, darrere de la senyera i de l'europea, i que s'hagi doncs fet públic aquestes últimes hores, que és en resposta d'una ordre d'execució en ferm, ens han dit.
Sí, molt ràpidament, abans d'entrar en aquest tema, comentar que el manifest que nosaltres vam publicar la mateixa matinada que vam penjar la senyera en l'Ajuntament de Calella, que no ho fem per entrar en guerres de banderes ni res, simplement és perquè justament el dia 30 de juny del 2015, amb un manifest que ja vam fer abans de les eleccions plebiscitàries del 27S, vam fer unes demandes, que recordareu doncs, que des del govern municipal doncs vam estar molt contents perquè ens van col·locar tot el que vam demanar, la bandera de la plaça de...
Tota una sèrie de banderes,
sí,
que es van anar
col·locant. Sí, a la plaça Catalunya, per exemple, moltes altres coses. I entre elles també hi havia la col·locació de la senyera a la façana de l'Ajuntament, cosa que no es va fer, i cosa que en aquell moment ja es va dir doncs que s'estava perseguint el govern local i que no es podia tirar endavant. I molt ràpidament, el dia 7 d'octubre del 2016 es va tornar a incidir en una reunió personal amb l'alcaldessa sobre aquest tema, aprofitant doncs altres temes, i ens van dir que no es penjaria. Doncs bueno, nosaltres hem fet aquesta acció reivindicativa.
Estàveu al corrent que hi havia aquest procediment judicial obert? I
sí, que... però no en tenim els detalls. I no, que s'havia d'acatar, tampoc en teníem els detalls, i tampoc sabem res a títol doncs oficial doncs sobre la resposta a aquest manifest d'aquest diumenge 23 d'abril, on vam col·locar la senyera, que no sabem si es traurà o no es traurà, i vam demanar que es col·loqués una estelada en el pal del centre de l'Ajuntament.
No heu conversat amb membres del govern per saber quina serà la seva postura en relació a la senyera que ara sí encara està al pal oficial de l'Ajuntament?
Nosaltres vam estar tota la jornada del 23 d'abril de Sant Jordi a la plaça de l'Ajuntament, i segons s'ha vist doncs hem sabut que aquest màstil de tres banderes amb l'espanyola en tercera posició doncs ja se sabia feia mesos que es faria aquesta acció, i ha coincidit doncs la nostra col·locació de la senyera amb que l'alcaldessa doncs o l'equip de govern decidís doncs fer aquest pas amb la col·locació de...
Tot i que diuen que no s'ha fet premeditadament, que ha estat coincidència.
D'acord, totalment es pot respectar, però vull dir que tampoc ens van comentar res, ni ens van dir res, ni ens van acostar per dir-nos doncs el que pensàvem fer, ni què els hi havia semblat l'acció. Dit això, en quant a l'acció que ha fet ara l'Ajuntament de penjar les tres banderes, com us he dit abans, nosaltres ara ens reunirem aquest dijous i segurament d'allà en traurem unes conclusions i en tornarem a fer un manifest i en tornarem a parlar. Què us pot dir?
Home,
no ens agrada
la cosa?
No ens agrada, i sempre es parla del mateix, no? De que la nostra alcaldessa està perseguida, que se la pot inhabilitar. Home, no sé, creiem que parlar d'inhabilitació per no penjar una bandera, creiem que no, és infinitament impossible que s'hi arribin a aquest punt. No creiem que s'arribin a aquest punt, no? Que vingui aquí l'Estat espanyol i digui, escolti, traiem l'alcaldessa de Calella perquè no penja la bandera espanyola, quan tenim representació majoritària de regidors independentistes i que no tenim cap estelada posada a la façana, coi, que parlem de la senyera que representa tota la ciutadania de calellencs, calellenques i de Catalunya.
Tot
i
que entitats municipalistes són els que els recomanen al govern municipal que no forcin el fet de penjar amb la senyera, no forcin el fet d'una possible inhabilitació futura.
Bueno, torno a reiterar, no? Nosaltres creiem que aquesta és una justificació que no, desconeixem si n'hi ha de més punyents al darrere, eh? Nosaltres no ens els han fet arribar ni ens els han explicat. Nosaltres sabem el tema de la inhabilitació i, coi, nosaltres creiem que aquesta no és prou opció per dir que no es penja la...
Teniu previst reunir-vos amb l'alcaldessa o amb algun membre de l'equip de govern?
No, en principi no, vull dir, tot està passant molt ràpid. Jo vaig a toc de piulada, com truqueu els companys del punt avui o vosaltres...
Dels mitjans de comunicació.
Mitjans de comunicació, perdoneu que faci al·lusió a altres mitjans, a Ràdio Calella... Però coi, m'ha sabut molt, molt de greu, més que res perquè els companys de tota la territorial estan molt decebuts en que, bueno, s'aprofités doncs, per marxar del tema amb raonaments que no pertoquen.
Xavier Pons Domènech, gràcies avui per haver-nos acompanyat aquí en directe als estudis.
Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat d'expressar almenys la nostra veritat.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
107.9 FM.
Vols deixar de fumar? Digues prou i allibera't. Si estàs convençut a deixar de fumar, ara pots alliberar-te d'aquesta perjudicial addicció. Amb hipnosi es pot deixar de fumar, sense medicaments ni angoixes. Si vols, pots deixar de fumar. El Centre de Teràpies Naturals Marina t'hi ajudarà. El 90% de les persones que confien en l'hipnosi per deixar de fumar ho aconsegueixen i no pensen més en que necessiten el tabac a la seva vida. Si vols, pots deixar de fumar. Demana informació al 658 05 11 53. Centre de Teràpies Naturals Marina. Carrer Anselm Clavé 65, Blanes. El teu centre d'hipnosi.
facebook.com/radiocalella. Twitter. @RadioCalellaTV.
Avui, 26 d'abril, és el Dia Mundial de Conscienciació envers el soroll. Sota el lema Silenci, si us plau, es vol conscienciar sobre el soroll i els efectes negatius que té sobre la salut. La campanya, que es fa al llarg de tota la setmana, està liderada pel Departament de Territori i Sostenibilitat i compta amb el suport també de prop d'una trentena d'entitats, associacions i també ajuntaments.
L'objectiu és conscienciar la ciutadania del problema de la contaminació acústica, especialment en els àmbits urbans, també de les possibles solucions. Es fomenta el treball amb col·lectius específics com els centres escolars, on el soroll pot perjudicar el procés d'aprenentatge. Per últim, també es dona a conèixer tant als ciutadans com a les administracions les noves eines de gestió i control que hi ha en matèria de sorolls.
I avui en parlem a l'Info Migdia amb Sergi Paricio, que és responsable del Servei per la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica del Departament de Territori i Sostenibilitat. Senyor Paricio, bon dia.
Hola, bon dia.
La contaminació acústica provoca trastorns, per exemple, de la son a 13 milions d'europeus. Són conseqüències que no només, per exemple, de trastorns de son, sinó també d'hipertensió, disfuncions cognitives, problemes, en definitiva, de salut.
Sí, el soroll, diguem, en els seus inicis sempre s'havia percebut com un contaminant que estava associat a molèstia, no? Això va ser les dècades enrere, però a poc els estudis han anat demostrant, i que és una cosa que ara ja no hi ha cap mena de dubte, de que no l'hem de tractar com un contaminant molest, sinó que hem de tractar-lo com el que és, un contaminant que realment afecta la salut.
Com es mesura el soroll i en quin punt arriba a ser contaminació?
El soroll es mesura amb els fonòmetres, que amb una escala decibèlica. És un valor que, aviam, nosaltres tenim un sensor tot en el nostre cos, que és l'orella, no? Però quan ens parlen de decibels, igual que quan ens parlen de temperatura, som capaços molt fàcil de saber doncs, bueno, que sistema 0 graus a fred i sistema 25 doncs, fa una temperatura agradable, doncs en el cas dels decibels és bastant menys intuïtiu, no? Els decibels doncs, hi ha uns valors que són els recomanats per la normativa, que no són iguals per a tot arreu, sinó que també estan una mica en funció d'en quin entorn estem, si estem en un entorn més tranquil, si, per exemple, és un entorn residencial, els nivells són més restrictius, si estem en un entorn que ja no és tan residencial o que està afectat per infraestructures properes, els nivells són permesos una mica més alts. No? En terme, per tant, es pot dir un valor, no? Però en termes generals, diguem, la normativa, per dir una xifra, parlaria que de dia no s'haurien de superar els 65 decibels i de nit els 55. Hi ha aquesta diferència entre el dia i la nit, perquè lògicament es pretén doncs, preservar molt més, diguem, el descans de la ciutadania. No?
I quin és el grau de compliment d'aquests paràmetres així generalistes, aquí a Catalunya?
Aquí a Catalunya es fan uns estudis que ens obliga la Unió Europea a realitzar cada 5 anys, que es diuen mapes estratègics de soroll. I aquests estudis el que ens demanen és que analitzem el tant per cent de població que està exposada a nivells superiors a aquests valors en el seu dia a dia. No? Aquests estudis fan, com he dit abans, fa 5 anys, el van fer el 2014. Només es fa per les grans aglomeracions, per aquelles grans aglomeracions de més de 100.000 habitants. I l'estudi que es va fer el 2014 a Catalunya, amb aquest criteri de fer-ho per les grans aglomeracions, vam arribar a estudiar la situació de 3.250.000 persones aproximadament. I els resultats van ser doncs, que aquests valors de 65 de dia i 55 de nit, en el cas de dia, el 28% de la població està exposat a valors superiors a aquests 65 decibels, mentre que en el cas de la nit el 40% de la població està exposat a valors superiors als 55 decibels.
Això té alguna cosa a veure també amb el nostre tarannà, amb la nostra manera de ser i amb els nostres hàbits de socialització? I parlo justament a l'estiu, que acostumem doncs, aquí la població mediterrània a Catalunya doncs, a fer molta vida al carrer, a sortir a prendre la fresca. Es tenen en compte totes aquestes idiosincràcies pròpies, podríem dir, del país?
Amb aquestes dades que ens demana que fem la Unió Europea, no. Aquestes dades van adreçades a avaluar l'impacte de les grans infraestructures de transport i les grans indústries. I en aquestes dades que us dic, doncs, no hi estan comptat aquesta altra problemàtica més pròpia, com molt bé deies dels països més mediterranis o més del sud. I paradoxalment, doncs, si mentre el 90... Els valors dels estudis diuen que el 90... aproximadament per 5... de les fonts de soroll és degut al trànsit. És a dir, la població està exposada a nivells alts de soroll degut al trànsit viari. En realitat, després, des del punt de vista de denúncies, quan avaluem el nombre de denúncies i queixes, la gran majoria són per qüestions de veïnatge o bé d'oci nocturn, de vida al carrer, d'activitats al carrer, etc.
Parlem ara també d'aquesta campanya que es fa al llarg de tota la setmana. Silenci, si us plau. Volen implicar tothom, no?
Sí, és a dir, hi ha com... Podríem parlar com dos grans blocs a treballar amb el tema de millora de la qualitat acústica del país. No? El primer bloc, que seria aquest que hem comentat de les grans infraestructures, aquí, evidentment, les administracions és on tenen molt a dir, des del punt de vista de la planificació territorial, del disseny de l'urbanisme i de la pacificació, del canvi de model de mobilitat, amb el qual a poc a poc s'hi va treballant, no? Doncs, evidentment, el foment del transport públic, la dissuasió de l'utilització del vehicle privat, la potenciació del vehicle elèctric, tot això seria com un gran vessant, no?, de mirar de reduir aquest impacte massiu del transport sobre l'ambient acústic. I després hi ha una segona vessant, que és la que estàvem comentant, no?, d'un aspecte més sociocultural, en el qual doncs, la ciutadania té molt a dir, té un paper destacat, perquè al final tots som potencials emissors acústics, no?, en el nostre dia a dia, quan estem prenent alguna cosa en una terrassa a l'estiu al carrer i és de nit, quan sortim d'un bar, quan passegem, quan posem la música molt alta, quan decidim quin tipus de motocicleta comprarem, en mil, diguem, aspectes de la nostra vida quotidiana, incidim amb el que pot arribar a ser l'ambient acústic del nostre entorn.
Aquesta setmana sense soroll compta amb un web específic vinculat al Departament de Territori i Sostenibilitat, on hi ha llistades totes les activitats que es faran arreu del territori, i crec que també hi ha la possibilitat de que un mateix pugui fer aquest mesurament, no?, que dèiem, del soroll que tenim al voltant.
És la primera vegada que organitzem aquesta setmana. Sempre s'havia organitzat un dia, era, hi ha un dia internacional de sensibilització envers el soroll, que és avui, precisament, avui dimecres 26, i aquesta vegada vam pensar que era una bona pensada, que en un dia no n'hi havia prou i que era una bona pensada a ser al llarg d'una setmana per facilitar precisament la participació de la ciutadania en activitats. Aleshores, arreu del territori, en aquesta pàgina web, com bé has dit, doncs hi ha totes les activitats que se celebren, en quin lloc, en quin dia, n'hi ha més de 60 activitats programades, i en moltes d'elles doncs, hi ha la possibilitat d'efectivament doncs, fer un taller en el qual doncs, a partir d'un sonòmetre i bueno, doncs, tota una petita explicació de com funciona, doncs, familiaritzar-nos precisament amb això que dèiem al principi, aquesta idea que no és molt intuïtiva del que són els decibels i quin tipus d'entorn tenim en els nostres pobles i ciutats. No? I bueno, hi animem des d'aquí a tota la població a consultar la pàgina web i animar-se a participar en alguna d'aquestes activitats.
Sergi Paricio, responsable del Servei per la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Gràcies avui per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El preu de venda de les carxofes s'ha rebaixat lleugerament aquests darrers dies, coincidint amb el final de la campanya de producció de la verdura. Avui hem anat a preguntar-ho al Mercat Municipal de Calella, on es ven verdura de conreu propi i, per tant, de quilòmetre zero. És en aquest sentit que no es veuen afectats per la situació que han denunciat els pagesos del sud del país i de la qual se n'estan fent ressò els mitjans de comunicació a l'Ebre. Els productors de carxofa en cobren 10 cèntims d'euro al quilo collats, diuen per les empreses conserveres.
Tot i aquesta problemàtica de caràcter intern entre productors i conserveres, per tant, i a les Terres de l'Ebre ni tampoc aquí a Calella, al Maresme, els clients s'han trobat amb una baixada dràstica dels preus de les carxofes. Lleugerament sí, perquè s'està acabant la campanya. Ho ha explicat Montserrat Gelmà, de la parada de Calxoi, del Mercat Municipal, on es ven carxofa de producció pròpia.
Ara ja va a la baixa la temporada de carxofa i aquesta nostra doncs, hem mantingut una mica el preu perquè la gent té molta demanda, li agrada molt i ara l'hem abaixat una mica perquè ja està al final. Sí, és molt bona i aquesta encara més que és petitona i molt tendra. La que anava del Prat doncs, era una mica més cara, però bueno, dintre del que cap estava bé de preu i ara ja tinguent de la nostra ja portem tot nostre.
També té el seu segell, el maduixot, que fa unes setmanes ven a la parada, coincideix en què es troba el punt òptim de qualitat, tal com s'apuntava aquests darrers dies per part de l'UMAC. Diu que en això la seva clientela ho té molt clar.
Portem 3 o 4 setmanes amb la nostra maduixa. 1,10 € la cubeta de mig quilo i és tota nostra. Ara ja comencem a tenir molta i amb el temps que fa i així, amb la calor, el sol i tot, doncs és quan és més bon estar. Els meus clients ja portem, com que ja ens coneixen de tota la vida, doncs ja saben quina maduixa portem. I el que busquen és maduixa d'aquí, maduixa nostra. La de Huelva no la volen, perquè diuen és que no és el mateix.
Canviem de tema. Aquest cap de setmana se celebra a Tàrrega una trobada d'escoltes a nivell català, es diu la Jamborinada, i serà una trobada amb més de 13.000 escoltes d'arreu del país i s'espera que sigui la trobada més gran d'escoltes i guies mai feta a Catalunya.
L'agrupament Escolta de Calella també hi participarà amb 70 persones, entre infants i caps de les diferents unitats del CAU. Laura Deloyo, que és una de les caps, ha explicat a Ràdio Calella que esperen la trobada amb molta il·lusió i ganes i ha explicat el pla de viatge.
Marxem dissabte al matí ben aviat, agafem un autobús que s'ha organitzat per Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya i anem cap a Tàrrega. Llavors, una vegada arribarem allà, el que farem serà plantar les tendes perquè dormirem amb tendes i després començaran les activitats. Hi ha una sèrie d'activitats durant el dia que es faran corresponents amb l'edat dels nens i després el diumenge el que es farà és un acte multitudinari on segurament vindrà la televisió a gravar, ja que és un acte que fa molts anys que no es fa.
El CAU haurà de fer servir totes les tendes disponibles, tal com va passar fa uns anys a una trobada a la Bisbal de l'Empordà, llavors però només hi havia caus de la demarcació de Girona. I hem de dir que Ràdio Calella Televisió farà un seguiment de la Jamborinada a Tàrrega i en podran tenir més informació a la tornada d'aquesta macro trobada d'escoltes catalans.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
I ara el temps. Amb Joaquim Serra, quin bon dia.
Hola, bon dia. Nuvolositat abundant a tot el Maresme. Ja ho comentàvem ahir. Avui tindrem un dia amb molts núvols, però amb poca precipitació. De fet, aquesta passada nit ja hem tingut algunes gotes que han arribat aquí a la comarca, poca cosa. I al llarg del dia d'avui es pot anar escapant algun plogim, alguna roina, però creiem que fenòmens poc importants, més probables al llarg d'aquest matí. Pel que fa a les temperatures, amb tendència a anar a la baixa, les mínimes es registraran a últimes hores del dia, i els vents, que seran moderats de llevant del sector est, això implicarà que la mar s'alteri amb maror i forta maror avui a tota la costa maresmenca. De cara a demà, bàsicament el que s'espera és que continuem parlant de núvols abundants i demà, a diferència d'avui, amb precipitacions que ja aquesta nit aniran guanyant protagonisme i que demà fins al migdia seran generals a tota la comarca. Durant la tarda seran més intermitents, però encara podrà descarregar algun ruixat de cara a la tarda vespre en punts del Maresme Nord. Les temperatures demà baixaran més respecte a les d'avui.
Arribem a les dues, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.